Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous a les 9:30 del matí aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, plusvaluadones! Com esteu? Amunt, amunt aquests ànims. S'han reobert bars, cafeteries, les activitats extraescolars. Torna el moviment i això sempre és favorable per l'economia. Dimecres passat s'inaugurava el segon congrés Dona i Empresa de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya. De 3 dies de durada, aquest any enfocat a tot el que és la digitalització, el teletreball i la corresponsabilitat. Han participat més de 500 persones. 3 dies d'intens treball i avui, aquí, al Plusvàlua Dones, per tal que esteu al màxim al dia, com sempre, en matèria d'igualtat i gènere, us emportem les conclusions i ho fem de la mà, no podia ser d'una altra manera, de Yolanda Piedra, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC. Bon dia i molt benvinguda, Yolanda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
En primer lloc, moltíssimes felicitats per l'èxit d'aquest segon congrés.
Moltes gràcies. Sí, la veritat és que va ser un èxit total i rotund de participació i col·laboració de moltes entitats i també de moltes persones sensibles amb el tema de la igualtat. Però deixa'm dir una cosa. Jo també et vull felicitar perquè acabem de sentir que teniu 14 reconeixements i com a presidenta de la Comissió Dona i Empresa tinc el plaer d'anunciar que un d'aquests reconeixements és el de PIMEC. Per tant, felicitats per aquesta tasca tan... tan difícil d'una banda, si tu vols, però tan necessària per una altra.
Doncs moltíssimes gràcies. Sí, sí, és ben cert. Un d'aquests reconeixements he obtingut aquest curs. Ha estat de PIMEC, per part vostra. N'estem molt contentes, molt orgulloses. I sí que és veritat, sí, que ha estat una tasca difícil i dura, però no per això menys interessant i, per tant, molt més necessària. És completament cert. I més posant-ho de manifest un dia com avui, Yolanda, que venim de celebrar ahir el Dia Internacional contra l'eliminació de les violències de gènere, que estem totes lluitant i tots, afortunadament, de forma imparable.
Sí, jo, per sobre de tot, sempre dic que som dones empresàries o autònomes i que lluitem per defensar les empreses, però per sobre de tot som dones i hem de lluitar per eliminar aquesta lacra. Realment, dona, si pateixes violència... denuncia, que hi ha persones que et poden ajudar, denuncia i protegeix sobretot si tens fills.
I tant que si la violència de gènere i de qualsevol tipus és la més gran xacra social que hi ha a casa nostra i el missatge clar i contundent és que d'aquesta violència se'n pot sortir. Així que endavant i som-hi. I centrem-nos en el primer tema d'aquest dia de congrés que va ser la digitalització, que ha passat durant aquesta pandèmia amb la digitalització i Holanda referent a les dones?
Bé, la veritat és que la digitalització no és un problema només amb aquesta pandèmia, És un problema que ja el portem arrossegant històricament.
I tant.
En el fons, simplement per donar una pinzellada de dades, dius que quan els nostres nens estudien, i parlant ara justament que estàvem parlant de nens, sí, i estudien els seus llibres, doncs es donen compte que en els llibres no hi ha referents dones. I per tant, ja això fa que els més menuts i sobretot les més menudes, les nenes,
i tant,
no vulguin estudiar carreres tècniques i informàtiques relacionades amb les TIC.
Totalment.
I quan es fan grans, doncs, bueno, sí, tenim Les millors expedients acadèmics són més del 52% de les dones, de les matrícules universitàries corresponen a dones, però en canvi, en les carreres tecnològiques, normalment ens situem sobre el 13% en tecnologies TIC. Però això té un element que vull posar sobre la taula, que sí, potser també és un element de comunicació, i ara que estic en un mitjà, perquè en aquest congrés hem analitzat com ha evolucionat la matriculació en la carrera d'informàtica, uh-huh, i quan es deia carrera d'informàtica, el 30% eren dones, fa uns 20 anys. Ara baixa per sota del 10%, perquè ara es diu enginyeria o enginyeria informàtica.
Completament d'acord, a més t'agraeixo molt aquesta puntualització, perquè va ser una de les aportacions que vaig fer. Vaig tenir el plaer d'estar amb vosaltres inaugurant aquest segon congrés des de l'àmbit de la comunicació, i vaig posar de manifest aquesta realitat. Nosaltres des de la comunicació afortunadament estem molt acostumats al que a treballar des de la digitalització, però sí que és cert aquesta caiguda en picat del que ha sigut les matrícules en la carrera d'informàtica degut a aquest canvi, no? Aquesta enginyeria. Doncs bé, és que la comunicació és algo que no ens n'adonem, però porta moltes conseqüències. Per tant, des d'aquí demanem, sumem en PIMEC, sumem totes les persones juntes, demanem aquest canvi de nomenclatura. Què podem fer per millorar les condicions? Què és el que s'ha proposat? Quines conclusions s'han tret d'aquest congrés?
Doncs en matèria de digitalització, el primer que cal fer és crear programes, uh-huh, per capacitar o recapacitar a les dones. A les dones amb el seu coneixement de les habilitats tecnològiques i en totes les fases, des de la fase inicial de com dissenyem aquesta tecnologia.
I tant.
Hi ha la intel·ligència artificial, per exemple, que no té en compte les dones. Després resulta que veiem alguns elements que ens poden arribar a sorprendre els resultats que obtenim, o en el tema de salut igual, si no tenim en compte justament les dones en aquest cas. Un altre és donar ajuts i finançament en condicions preferents per totes aquelles empreses digitals, però que han estat creades per dones. També és molt necessari fomentar programes de mentoria a nivell local. Què vull dir a nivell local? Bé, hi ha un teixit associatiu de dones empresàries molt important a Catalunya. Uh-huh. Primer, que en tenim 8 de molt, molt importants, que no només tenen àmbit català, sinó també internacional. Uh-huh. I són elles, per la seva proximitat, pel seu coneixement de les associades, que poden desenvolupar aquests programes de mentoria a nivell local. Hi ha un altre. Si volem revertir aquesta bretxa que hi ha i aquesta estisora que podem dir, sí, entre les matrícules dels nois i noies a la universitat, sí, cal impulsar i fer mesures positives també perquè les noies es matriculin en carreres d'enginyeria o tecnològiques.
Completament.
Per tant, cal fer beques a favor de les dones. I l'última conclusió que vam fer és, sí, que des del departament de la Generalitat de Digitalització, hi ha un programa bo que s'està desenvolupant, que és el Pla Dona i TIC, uh-huh, però que possiblement li falta o li manca la visió del sector privat. Li falta la visió de les dones empresàries i autònomes. D'aquí que hem proposat en el Govern de Catalunya desenvolupar un pla estratègic per la digitalització amb visió femenina des del punt de vista empresarial.
Completament d'acord, això és sumament necessari, i francament aquestes mesures són mesures molt concretes. Per tant, al govern no li caldrà pensar gaire, es tracta d'aplicar-les. O sigui que és fabulosa aquesta gran feinada. Iolanda, què passa amb el teletreball? Justament la setmana passada parlàvem de la llei del teletreball. Què està passant?
Bé, la primera cosa que vull dir és que el que hem viscut amb la pandèmia no és teletreball. I més val que no ho acceptem les dones, perquè el resultat ha sigut no dolent, sinó el següent per nosaltres. De fet, el que sí que ha posat la pandèmia sobre la taula és que les dones són les que fem les tasques de la llar i la cura massivament. I en moments com la pandèmia, doncs l'enquesta del Centre d'Opinió d'Usos del Temps en cofinançament ho ha posat encara més en manifest. Per exemple, les dones, tots sabem que som les responsables de la majoria de les tasques, però és que en època de confinament Hem treballat 13 hores més a la setmana que els homes. I mentre que ells només s'han dedicat 2,1 hores als nens, als infants, les dones ho han fet 4,3 hores més.
Déu-n'hi-do, eh? Parlem de 2,1 i un 4,3 més que ens porta a un 17.
Exacte.
És molt, molt bèstia. Aleshores, això com queda? Quines solucions podem posar a nivell de conciliació i de treball entre els sexes, Iolanda?
Bueno, nosaltres, la primera cosa que posem en evidència és que necessitem dades. O sigui, ho dic aquí, per poder parlar de com s'està desenvolupant el teletreball, i deixa'm que et posi un exemple més a nivell numèric. Les dones que teletreballen, no se sap per què, i tampoc, no és només l'empresa privada, també l'administració pública, el que se'ls otorga per poder desenvolupar la seva tasca, doncs són menys eines que en els homes. De tal manera que mentre que amb ells se'ls ha dotat del 37%, perdó, del 45% dels equipaments, la dona el 37%. I mentre que a ells en un 40% se'ls dona un telèfon per contestar, a les dones no arriba al 26%. Aquesta és una gran diferència.
I molt això... preocupant.
Ah, exacte.
I el per què? El motiu, aquí hauríem d'anar també per poder realment solventar-ho.
Doncs, com que no estem segurs que això ho puguem solventar, amb mesures, o almenys des del Congrés no va sortir cap, però el que sí que volem és que la dona se la valori i es comprengui que si es queda a casa amb aquestes condicions, el que farà el teletreball és que a sobre serà, l'evitarà, que encara pugui promocionar-se més dintre de la feina, arribar a llocs de direcció. Hem pensat que hem de revertir aquest sistema. Com? Sí. Doncs la primera proposta i repte que hem fet és fomentar la presència de la dona a l'empresa i que siguin els homes qui es quedin a casa a teletreballar. Aquesta és la primera conclusió d'aquest congrés, que de fet, per mi, és potser la més important.
I la més controvertida, potser.
Bueno, serà controvertida, però la controvèrsia jo crec que...
És enriquidora.
Exacte. I si és en benefici de les dones...
Millor.
Millor. Aleshores, una altra mesura és fer el seguiment, no diem la fiscalització, però sí el seguiment de com s'implanta el teletreball, tant a nivell normatiu com es desenvolupa, però sobretot com s'implanta en la realitat. La tercera... és que es necessiten mesures econòmiques i fiscals per a les pimes que implantin teletreball, i especialment per a aquelles que siguin sensibles al tema de gènere.
Clar.
I per últim, cal fer una campanya molt important de com s'hauria d'implantar el teletreball amb aquesta visió o perspectiva de gènere.
Totalment, totalment. Cal molta formació, molta sensibilització. Iolanda, anem a obrir el micròfon perquè entrarà la nostra tertuliana d'avui, la Núria Lau, que és economista, empresària, com tots sabeu, i l'expresidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç. Molt bon dia, Núria.
Bon dia a totes.
Núria, ja veus que seguim amb tota la normativa aplicant, malgrat que hi ha, doncs, afortunadament molt més moviment, però seguim amb tota la normativa aquí als estudis de Ràdio Estel a nivell protocol. Núria, fa 5 anys que en aquest programa tenim clar que el paper de les dones és clau pel progrés econòmic.
Totalment, Mireia. Mira, és important, i a més a nivell social, que siguem representades, el 50% en tota la estructura. És que som el 50% de la població i és molt important que també estiguem al mateix percentatge perquè si no sempre estem infrarepresentades i això vol dir que tot el que ens preocupa com a gènere no està mai a l'agenda. Perquè ens costa tant pues, la corresponsabilitat, la conciliació, el teletreball...
Totalment.
Tot coses, Mireia.
I tant, totalment, totalment, perquè clar, realment... Som un 52% de la població i, com tu bé dius, si tenim aquesta infrarepresentació, després aquestes mesures que ens està proposant la Iolanda Piedra són molt més complicades de tirar endavant. Què en penses d'aquestes mesures concretes que, des del meu punt de vista, acaben impulsant de forma directa tant el talent femení com el lideratge?
Sí, primer de tot, volia donar gràcies a la Iolanda. Perquè impulsar aquest tipus d'iniciatives tan importants i des de les administracions i des de les institucions fa que si una dona dona un pas, el donem tot.
Moltes gràcies, Núria.
No,
t'ho volia agrair, però som totes les que empenyem cap endavant. Tu també ets d'aquestes dones referents.
Intentem, Iolanda. I jo penso que aquí, des de Plusval la dona, fem una feina també molt important, no? Perquè representem aquesta part de la societat que ens hem d'alinear entre les institucions i el govern. Perquè si no estem alineats, com bé dèieu ara, o que ho estàveu dient, no ens en sortirem. Hem d'estar tots alineats i que tingui la mateixa força per tots, no?
Totalment. Hi ha una de les mesures que les tinc ara aquí al davant, que ens parla de que cal que identifiquem aquells homes que porten a terme la corresponsabilitat, Iolanda.
Bueno, aquesta és una mesura, a més, que porta la meva signatura, perquè la vaig incorporar jo. La veritat és que necessitem, sempre parlem que necessitem de dones referents, i abans jo ho deia amb el tema dels llibres de text, però també fa falta homes referents on la corresponsabilitat no sigui simplement jo sóc corresponsable, jo ajudo la meva dona, jo faig això, jo faig l'altre, no. Que realment practiquin amb l'exemple aquesta corresponsabilitat. Aleshores, si els identifiquem, expliquen el valor que té per ells, la satisfacció que té per ells i la contribució que té per ells també, creiem que això pot ajudar a que altres homes s'hi afegeixin. D'aquí que proposava jo fer el manifest compartit de la corresponsabilitat, perquè la corresponsabilitat no és una cosa només de dones, és una cosa d'homes i dones, de tots.
I tant que, indubtablement, l'única manera és anar dones i homes agafats de les mans perquè puguem tirar endavant i sigui realment efectiva aquesta igualtat. Una altra de les mesures molt interessants és els criteris de discriminació positiva, ben entès empresarialment. Recordeu el Real Decret Llei del 6/2019, recordeu que va portar tot el tema de les mesures també, que a vegades a les empreses, Iolanda, no ens enganyem, i Núria, no acabaven d'entendre adequadament aquesta discriminació positiva. Núria, et sento riure.
Sí, no, jo sempre ho dic, fins que els empresaris o les empresàries no agafem com a objectiu estratègic que la igualtat dintre de les empreses o les organitzacions és un valor afegit, si no ho tenim això estratègicament i que això doncs ens fa, com ja diem moltes vegades, no, aquests estudis que han sortit, que són més rentables, són més financerament més robustes, totes aquestes coses, fins que estratègicament no ho tinguem clar, els empresaris, costarà molt poder tirar endavant algunes tasques, no? No sé, Iolanda, com tu ho veus, però jo ho veig molt clar.
Jo estic totalment d'acord amb el que tu proposes. De fet, les línies estratègiques d'una empresa sempre s'han de fer amb la diversitat de visions. I què millor que justament posar com es divideix la població d'entrada, home i dona. Quan aquesta visió no està dintre, doncs les mesures són sesgades, sempre ho són, perquè no pots incorporar amb la mostra la diversitat i, per tant, la innovació que aquest talent que es queda fora incorpora a les decisions.
Completament. I per poder agafar aquest talent i tirar-lo cap amunt, fa falta molta, molta sensibilització.
Tota. Gràcies a Déu, programes com el de Plusval i les accions que s'estan fent, doncs, a nivell, com per exemple, el PIMEC, no? Doncs això fa que els empresaris, les persones, doncs, ens estem sensibilitzant i que veiem realment, com deia la Iolanda, que és que la societat ha d'estar representada en tota la seva diversitat dintre de les empreses, perquè és aquí on hi ha la riquesa.
Completament, des del que és el Real Decret Llei, també a les empreses es va demanar que s'apliquessin aquestes campanyes de sensibilització per posteriorment passar a una següent fase, que és la de formació. I Núria, tu, com molt bé saps, doncs anàvem molt i molt fortes, estàvem donant tota aquesta sensibilització a moltes empreses, però precisament arrel de la pandèmia, doncs la cosa va parar. Entenent que les empreses han dedicat tots els seus esforços justament al tema de la digitalització i Holanda, tot el que és el teletreball, però una cosa no ens pot fer perdre la perspectiva de l'altra.
Totalment d'acord. És més, És un tema també de tamany, val? Si volem la democratització de la igualtat, tenim que impulsar-la i l'administració t'ha d'ajudar. Què vull dir amb això? Doncs que no té els mateixos recursos, ni la mateixa estructura, ni la mateixa logística organitzativa, una empresa gran que una petita i una mitjana. Però si una petita de 25 treballadors, que no tindrà ni el 2022 l'obligació pel Real Decret que citaves abans, del 6 del 2019, de mesures urgents, l'obligació d'implantar un pla d'igualtat, amb el seu corresponent, òbviament, etapa de sensibilització, de formació, però ho vol fer-ho perquè és sensible, per què no l'ajudem? D'aquí que una de les conclusions que nosaltres també hem tret, que la mesura és important i s'ha de tenir en compte. I quasi bé jo crec que li vam arrossegar un compromís amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família, que ens va dir que sí, sí, que traurien tot un paquet de mesures perquè les pimes tinguessin també o poguessin desenvolupar amb aquests ajuts econòmics uns plans d'igualtat, que espero que també vagin acompanyats de plans de formació.
Doncs és una grandíssima mesura, Núria.
Sí, home, és molt bon. Bueno, una grandíssima mesura, sí. Mireia, és que ja saps que és molt difícil el gènere. Sempre cau. O sigui, quan hi ha algú, sempre queda per l'últim, saps?
Completament.
I tens tota la raó, la Iolanda, i és el que deia al principi, no? Que és que si no ens ajudem entre el govern, les institucions i la població, no? La massa social, no anem a la mateixa línia, és molt complicat poder fer coses. Tot i que m'agrada molt el que s'ha parlat, perquè són temes molt concrets, que això costa molt, eh? O sigui, treure conclusions i treure accions concretes costa moltíssim. Vull dir que estic molt contenta.
Sí, sí. Iolanda. Realment és una tasca titànica arribar aquestes conclusions, aquestes accions i aquesta manera de fer. Doncs està claríssim, l'administració ha d'ajudar-nos. El conseller de Treball va dir que així es faria. Doncs animem no només a la Generalitat, sinó absolutament a totes les administracions d'aquest país a ajudar i a sumar per la democratització de l'igualtat. Moltíssimes gràcies, Iolanda Piedra.
És un plaer estar amb tu sempre, Mireia.
Gràcies. Moltes gràcies, Núria Lao.
A vosaltres, Mireia, un petonet.
I sobretot,
petons.
No marxeu, no marxeu, perquè ja veureu ara el que ens entra.
Plusvàlua dones.
Tornem amb l'espai d'alimentació saludable de la Mamen Rovira. Mamen, bon dia, molt benvinguda.
Bon dia, Mireia, com esteu?
Molt bé. Bueno, ja veus que estem parlant de dona, d'empresa, d'economia, i una de les grans preguntes que ens han fet arribar les oients durant aquest temps i els oients és com podem aprofitar el menjar, com podem fer cuina d'aprofitament, Mamen?
Pues es fácil, es sin tirar nada. La cocina de aprovechamiento es una filosofía que debemos aplicar en nuestro día a día, ¿vale?
Sí.
A la hora de preparar cualquier receta. Yo si acaso os voy a dar unos tips pequeños, ¿vale? Por ejemplo, de que cuando prepares platos con verduras y hortalizas,
sí.
¿Qué hacemos? Pues normalmente no necesitamos un montón de verduras y hortalizas. Solamente cortamos un trocito y con el resto, ¿qué hacemos? ¿Los vamos a tirar?
No.
¿Qué hacemos con él? Pues entonces, lo mejor que es picar todas las verduras y las hortalizas en trocitos pequeños,
sí,
en una bolsita de plástico y congelarlos.
Ah, o sea, no ho guardem a la nevera,
no,
sinó que ho posem al congelador. Quina,
sí,
gran clau, perquè les persones ens estaven comentant molt el tema de les verdures, Mamen.
No.
Què passa amb el peix?
El pescado es bastante más complicado, ¿vale? Porque primero, lo tenemos que desmenuzar lo que nos sobre, de retirar pieles y espinas. Eso sobre todo, ¿vale?
Sí.
O sea, por ejemplo, con un poco de merluza cocinada, la desmenuzas en miguillas,
sí,
le pones un poco de mayonesa, unos huevos, lo que encuentres en la despensa, desde unas aceitunas, lo que puedas encontrar, unas pepitas de calabaza, lo que lo pones
lo que tingues.
Y ya está. Tan ricamente. Ah, un plato maravilloso.
Ah, pues aquest plat és fantàstic i a més és molt fàcil de fer i canvies totalment el gust del lluç que vas menjar el primer dia.
Exacto, también puedes hacer croquetas, puedes hacer albóndigas, puedes hacer un montón de cosas.
Pues escolta, realment això és fantàstic i no t'avorreixes menjant sempre el mateix, que és el que ens estan demanant les persones que ens escolten. Què passa quan fem carn, mamen?
Bueno, pues la carne es la más agradecida de todo, sinceramente, porque es muy fácil de sacar cualquier tipo de idea, ¿vale? Sobre todo en los asados o todo lo que puedas llegar a hacer en el horno.
Sí.
O sea, yo tengo, por ejemplo, vas cortando los trocitos que te van sobrando,
sí,
¿vale? Entonces haces unos tacos, los salteas un poco, unos tacos, unos trocitos, los salteas en una sartén con un poco de aceite de oliva, ¿vale?
Sí.
Los pones con un poco de soja, arroz y ya tienes la cena.
Ai, pues escolta, això és fantàstic. I ara que parles de l'arròs, què fem amb l'arròs cuit quan ens sobra? Perquè hi ha persones que diuen, he fet arròs blanc i ara què? Ara
com... Oh, esta parte es la que más me gusta. Puedes preparar unas cosas que son los arancinis, que es típico italiano,
ah,
¿vale? Que consisten en bolitas de arroz,
sí,
rellenas de carne. De carne, de lo que quieras, le puedes poner dentro, ¿eh? De carne, de pescado, de lo que te dé la gana.
Sí.
Los rebozas un poquito,
sí,
y ale, aperitivo.
Uau, i vols dir que això és gaire saludable?
Sí.
Ah, doncs escolteu, esperem que hagueu pres molt bona nota dels arancinis, perquè això té una pintassa que, bueno, jo crec que avui aquest vespre me'n menjaré, mamen. I si ens sobra pa, què fem?
Pues el pan lo puedes rallar. Lo puedes utilizar para hacer las empanadas, para migas en los gazpachos y en los salmorejos, cortar a rebanada para hacer unas migas tradicionales con un poquito de embutido y cualquier cosa. De todos modos, yo insisto, siempre lo digo, el pan que no sea de harina de trigo.
Clar, això ens ho vas dir el dia que vas venir, que vam estar fent l'entrevista, i moltes persones van preguntar el tema aquest del pa que parlaves.
Sí, sobretot que no sea industrializado.
Claro.
O sea, el problema, la harina de trigo no es mala de por sí. Lo que es malo es todo el proceso alimentario que lleva la industria a ponérnoslo en los lineales de los supermercados. Eso es lo que es malo.
Mamen, si ens sobra llenties o cigrons, ¿com ho fem?
Bueno, si nos sobran legumbres,
¿sí?
Puedes hacer... tropezones, picarlas en trocitos, con el caldo lo metes todo, incluso...
O sea, una sopa.
Una crema.
Ah, un puré.
Un puré, una crema. Sí, a ver, el puré normalmente es más espeso.
Sí.
¿Vale? La sopa es más líquida, pero sí, puedes hacer un puré, una crema. La crema está entre el puré y la sopa.
Doncs escolta, mamen, hem pres molt bona nota, ens has dit, bueno, de tot, des de peix, amanides, llegums, pa, arròs... O sigui que ara ningú tindrà excusa per no aprofitar totes aquestes restes que us sobren, perquè són moments realment de pensar a la nostra economia. Visiteu la pàgina de la Mamen Rovira, www.mamenrovira.com, seguiu-la a Instagram, o si necessiteu el que sigui, escriviu-li a hola@mamenrovira.com. Mamen, t'esperem la setmana vinent amb una recepta molt maca, em sembla, eh?
I tant que sí!
Doncs vinga, fins la setmana vinent.
Gràcies!
Plusvàlua dones.
Ahir era el dia de l'eliminació per les violències masclistes. I aquí, en aquest programa, el Plusvàlua Dones, sabeu que per nosaltres no es tracta només d'un dia, absolutament cada dia. Lluitem des de fa 5 anys per erradicar-les, per sensibilitzar-los i que aprengueu a identificar-les. Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Ens veiem aquest vespre a la televisió i ens retrobem aquí a Ràdio Estel la setmana vinent. Feliç i productiva setmana!
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.